President Mas, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i bona hora.
M'agradaria molt que m'aclarís una frase que va dir vostè abans d'ahir.
Sí.
I que va deixar un element interrogatiu. Permeti'm,
eh? Jo estic convençut, torno a dir, que el 2013 estarem en un altre escenari, si no peta tot.
Permeti'm. Què volia dir amb aquesta segona frase de la... amb aquesta segona part de la frase, si no peta tot?
Home, que hi ha coses que no depenen de nosaltres. Moltes coses que no depenen de nosaltres. Jo crec que, efectivament, doncs, queden 2 anys, vaja, un any i mig, perquè puguem, doncs, tenir un escenari raonablement diferent a dintre del país, tant des d'un punt de vista econòmic com des d'un punt de vista de capacitat d'actuació de les institucions públiques, i en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Jo em referia a això quan vaig dir aquesta, quan vaig pronunciar aquesta frase, no? Perquè a vegades posada en el context s'entén millor. Estava amb les enginyeries, amb les empreses d'enginyeria, estan molt pendents de com evolucionen els pressupostos de la Generalitat, perquè en gran part viuen, doncs, de les obres civils, de l'obra pública que es fa, i en aquell context els hi vaig dir, crec que el 2013 la Generalitat estarà en millors condicions que no pas el 2011 i el 2012, una vegada que hem fet els deures que estem fent, per intentar, doncs, poder invertir més i, per tant, per poder-nos donar més feina a les empreses que després esteu en relació amb nosaltres, no? Aquest era el context, no? I els vaig dir, home, i això serà, però vaig cobrir una mica les espatlles, no? I vaig dir, home, això si no peta tot, perquè, és clar, tal com està el panorama a nivell internacional, a nivell de la Unió Europea, a nivell de la zona euro, va ser una expressió purament col·loquial. Jo no crec que passarà això, però ja veuen vostès, doncs, com estan els mercats, com està, doncs, el tema de l'euro. Tot això dona la impressió de que està bé, en una situació clarament delicada, no? I això ja no depèn de nosaltres, això no, ja no depèn del govern de Catalunya, ni dels catalans, ni tan sols del govern espanyol, ni de l'Estat. Això ja depèn una mica de l'escenari europeu internacional.
President, quan parlem d'economia, ja sap que els propis economistes són els que diuen, escolta, nosaltres no som visionaris del que passarà en un futur. Però sí que com a president del país deia, potser el 2013 ens en sortirem. Això vol dir que el 2012... interpreto que no serà bo. Serà pitjor que el 2011?
Jo no ho sé, senyor Basté, jo no ho sé, per tant no li puc dir, no? Jo el que sí que vaig dir des del començament, quan vaig arribar al govern i vaig veure una mica el panorama intern de la pròpia Generalitat, i després també una mica la visió externa del país, tota la sensació que dona és que necessitem aquests 2 anys, el 2011 i el 2012, sencers, per poder fer aquesta feina d'endreçar la casa. Quan dic endreçar la casa, vull dir endreçar la institució, en aquest cas la Generalitat, de la qual depenen moltes coses en el país, però no depèn tot. I després també anar endreçant el conjunt del país, que vol dir que a part de les institucions públiques hi ha d'haver moltíssima gent que faci la seva part de la feina. Afortunadament això ja és així, ja hi ha molta gent que l'està fent, aquesta part de la seva feina, i que fins i tot porta temps fent-la, no? Quan tot això estigui ben endreçat, quan s'hagi fet tota la purga general de tots els excessos que varen fer durant molts anys, aleshores estarem en condicions millors per afrontar amb més fortalesa el nostre futur col·lectiu, sigui a nivell particular, sigui a nivell, doncs, del país tot ell, o sigui a nivell de les institucions públiques, en aquest cas la Generalitat de Catalunya.
Per tant, hi haurà més retallades el 2012?
Home, continuarà la política d'austeritat. Jo ho vaig dir fa uns mesos també, i abans de marxar a l'estiu, doncs, abans del parèntesi d'estiu del mes d'agost, també ho vaig tornar a repetir després d'una sessió de govern, no? Vaig dir, jo no veig cap altra possibilitat, sent realista, tocant de peus a terra, sabent el que ens portem entre mans, aplicant un mínim de sentit comú, no veig altra possibilitat que mantenir aquesta política d'austeritat durant el 2012, perquè aquí hi ha una cosa que és molt clara, no? Després, la voldrem veure o no la voldrem veure? La voldrem acceptar o no la voldrem acceptar? Però tenim uns deutes acumulats que no poden seguir pujant en el ritme que estaven pujant fins ara. No es pot viure a crèdit tota la vida, i cada vegada més, perquè arriba un moment en què el que et deixen els diners s'encansen o s'espanten i diuen, en aquest que li he deixat els diners no me'ls tornarà, o me'ls tornarà amb grans dificultats. I quan arriba aquest moment, venen els grans problemes. I perquè la gent es fiï de nosaltres, nosaltres hem de donar una imatge de seriositat i de rigor en l'administració dels comptes, que, per altra banda, no ens enganyem, és l'administració dels diners de la gent. Nosaltres no tenim una maquineta que fabrica bitllets. Nosaltres administrem els diners que paga la gent a través dels impostos, i quan a través dels impostos vostè no arriba a cobrir les despeses i les inversions, aleshores demana crèdit. Però aquest crèdit té uns límits, sobretot perquè depèn d'altres que te'l deixin o no te'l deixin. Això que li explico a nivell de país, que és una casa molt gran, la casa de tots, passen a les cases individuals, en les cases particulars. La gent ja s'hi ha trobat en aquestes condicions. I ha hagut de prendre decisions. Per tant, no és un problema de si més o menys retallades, és un problema de si ens prenem seriosament el ser seriosos davant de la gent que després s'ha de fiar de nosaltres.
Jo sé que no li agrada la paraula retallades, però parlant de la política d'austeritat, estaríem parlant, pel que interpreta que, o pel que interpreto que pot passar l'any 2012, de més retallades sobre les retallades, o diríem també o la possibilitat d'uns pressupostos continguts?
Pressupostos continguts, pressupostos de continuïtat en l'austeritat, en l'austeritat. No hi haurà en aquest sentit, doncs, alegries de major despesa, no n'hi poden haver, no és que... Pensi que jo no és que tot això doncs ho faci, diguem, ho faig amb convenciment perquè sé que és el que he de fer.
Però per exemple, jo permeti'm, president, que el talli, estem parlant de que dels pressupostos del 2011 respecte al 2010 van rebaixar-se un 10%. Del 2012 al 2011?
Home, encara no ho sabem, estem precisament ara elaborant.
Però seran d'aquesta
primers magnitud, comptes, intentarem que si hi ha d'haver una reducció, que a hores d'ara no ho sabem si serà o no, si hi ha d'hagués d'haver una reducció, intentarem que sigui menor que no pas la del 2011.
Creu que n'hi haurà de
però
reducció?
Però no li asseguro, no li asseguro. Nosaltres estem fent el possible perquè siguin uns pressupostos de continuïtat en l'austeritat, que vol dir que serien més o menys similars en el 2011. Similars no vol dir exactes, no vol dir mil·limètrics. En algun cas, doncs, hi poden haver algunes variacions, en algun altre cas, algunes altres, etc. Però deixi'm dir-li també que malgrat aquestes reduccions de pressupost, que hi són a tot arreu, nosaltres el que són les coses bàsiques del país les estem atenent. Les coses bàsiques les estem atenent. D'aquí pocs dies començarà un curs escolar. 1.280.000 alumnes. Avui la consellera d'Ensenyament ho explicarà. 1.280.000 alumnes. 30 o 40.000 més, 30.000 alumnes més que el curs anterior. 7,4% menys de diners i de pressupost per ensenyament. I el curs començarà. I el curs començarà, i espero que tothom hi posi seny i que comenci en plena normalitat.
Segur que parlem, evidentment.
Què vull dir amb això? Què vull dir? És que no hem de presentar tampoc les coses d'aquestes polítiques de reducció pressupostària, d'ajustaments, d'austeritat. No les hem de presentar, com fan alguns, com un daltabaix total, com si ho haguéssim perdut tot. Això no és veritat. Tenim els mateixos diners públics que teníem a l'any 2007. I a l'any 2007 ningú es queixava, i la població catalana més o menys és la mateixa. Vaja, ningú es queixava. Sí que es queixaven alguns, però no hi havia la sensació que hi ha en aquest moment. Els diners són els mateixos fa 4 anys enrere, i la població catalana més o menys és la mateixa. Vol dir que en aquestes condicions podem sobreviure perfectament, i ens podem enfortir, i quan sortim d'aquest túnel en el qual estem, que efectivament hi estem, doncs si fem les coses com les hem de fer, ens sortirem millor que no pas hi vàrem entrar.
Però no és... molt preocupant que les retallades, d'acord, que s'hagin de compartir, per utilitzar un verb que segurament no és el més adequat entre totes les conselleries, però que toqui dos elements imprescindibles com són d'un país, com és la sanitat i com és l'ensenyament.
I vostè com fa un ajustament important com el que hem de fer després dels deutes que ens hem trobat, que són astronòmics, sense tocar el 50% de la despesa que vostè té? Perquè clar, vostè suma sanitat i suma ensenyament, i això és el 50% del pressupost de la Generalitat. Com però, pot estalviar?
Però tan malament s'han trobat els... Tan malament s'han trobat
els... Jo no em vull queixar de com ens hem trobat les coses. No me'n vull queixar, perquè semblarà que aleshores mirem només cap endarrere. Jo el que estic ocupat, per dir-ho així, és per tirar les coses endavant. La situació amb la que ens vam trobar, més o menys, doncs ja la gent ja més o menys ja la sap, no? Ja saben que estàvem sobrepassats de dèficit, que estàvem sobrepassats de deute, que tot el que es va dir que seria d'una manera, doncs al final no ho va ser. Està passant també amb altres autonomies. Fixi's que ara amb altres autonomies estan obrint els calaixos i estan fent polítiques similars a les que nosaltres ja vam començar a fer des del començament, no? Perquè és que quan et trobes en una situació així, o actues, o això se t'emporta. Així de clar. I si se t'emporta, aleshores ni estat del benestar, ni infraestructures, ni res de res. Aleshores la situació d'altres països que ja l'hem vist a Europa. Ja l'hem vist, no cal anar gaire lluny. Ja sabem què passa quan un país queda allò al peu dels cavalls, no? I en tenim exemples ben a prop nostre, no? Per tant, torno a dir, home, aquí del que es tracta és de fer la feina, doncs, seriosa. Això de les retallades en aquest sentit tan negatiu, deixi'm dir-li també que crec que és una mica una manera, i no me'n queixo tampoc, però és una manera, diguem-ne, molt, molt poc constructiva de fer la feina col·lectiva que hem de fer, que ens toca a tots. Per què? Perquè la retallada, explicada així, sembla que sigui un concepte absolutament negatiu i perjudicial. I jo vull recordar...
Per molta gent ho és, eh?
Sí, però escolti'm, jo vull recordar que a les cases d'aquest país i a les empreses d'aquest país i a les botigues d'aquest país i als autònoms d'aquest país i les famílies d'aquest país durant aquests últims 3 anys han hagut de fer ajustaments i polítiques d'austeritat a casa seva. O és que quan algú li ha disminuït els seus ingressos ha seguit gastant el que gastava abans? Doncs això és exactament el que li passa en el país en el seu conjunt. Els ingressos han disminuït d'una manera important, els deutes eren molt grans, i si pretenem gastar com gastàvem abans, i per tant que no hi hagi ni una sola retallada de res, ni una sola política d'ajustament, ens anem directament contra les roques, com altres els hi ha passat.
És pràcticament un quart del matí. Marc Martínez Amat, cap de Política, bon dia. I bon dia també al subdirector d'aquest programa, Jofre Llombart. M'agradaria que sobre el tema econòmic, preguntéssim alguna cosa, perquè després, evidentment, anem a parlar el tema de l'educació, el nou curs escolar, i sobretot aquesta interlocutòria polèmica del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya divendres passat.
Bon dia, president.
Bon dia.
Al finals de mes hi ha el debat de política general, m'imagino que amb un discurs, amb un fort precisament component econòmic, té previstes noves mesures per ajudar el país a aixecar el vol?
Home, les mesures que nosaltres podem adoptar per intentar ajudar, això que vostè en diu aixecar el vol, que és una expressió, crec que molt, molt, molt positiva en aquest sentit, no? I molt, molt, molt precisa, les estem adoptant. Per exemple, una primera política necessària per aixecar el vol és aquesta que comentàvem, és endreçar la casa, posar en ordre tot això, perquè si no, no aixecarem el vol. Si no fem neteja, no aixecarem el vol. I això ho estem fent, i ho estem fent els primers, i ho estem fent amb molta decisió. Malgrat, com deia el senyor Basté, també amb tota la raó, que això afecta gent i que a ningú li agrada que li toquin una cosa que ja estava d'una manera determinada. Però és que si no fem això, doncs el col·lectiu del que tenim se'ns enfonsa, se'ns queda entre les mans, i això és el que jo no he de permetre com a president del país, i he de salvar allò que és el fonament del nostre país, el fonament del nostre estat del benestar. No? Primer punt. Segon punt, una altra cosa molt important que crec que estem fent. Home, hem enviat al Parlament 5 lleis, només en 6 mesos, d'una gran complexitat, per simplificar i agilitzar tot el que és el funcionament del país i de l'administració. Ara que no tenim diners nous, diners frescos per poder posar sobre la taula, almenys el que podem fer és que l'administració no sigui tan feixuga i que la burocratització que impedeix fer coses en el país doncs vagi clarament a la baixa i que hi hagi una simplificació, que la gent tingui més fàcil fer coses, que la gent que té projectes, i n'hi ha molta en aquest país de gent que té coses, ganes de fer coses, doncs les pugui fer amb major facilitat.
Però
en allò que
noves.
Depengui en aquest cas de la Generalitat de Catalunya.
N'hi haurà de noves, de mesures més enllà de les que ja estan fent.
Bueno, i n'hi haurà algunes altres que les anunciaré en el debat de política general, però el que li vull dir és que ja en aquest moment estem fent un munt de coses que van en aquesta línia d'ajudar. Per exemple, una altra cosa que estem fent és a través dels nostres instruments, els que tenim, no? L'Institut de Crèdit Públic, en aquest cas l'Institut Català de Finances, doncs hem obert línies de finançament per 2.000 milions d'euros, algunes d'elles clarament noves, innovadores, per ajudar la petita i mitjana empresa a tenir finançament en un moment en què aquestes dificultats de finançament són objectives i molt grans per part de molta gent, no? Etcètera, tot això ho estem fent, i tot això doncs ho anirem fent tant com puguem.
Marc.
President, dilluns en aquest acte amb els enginyers va donar una dada interessant, que és que la Generalitat ha de pagar a final de mes 225.000 nòmines, persones per tant.
Aproximadament,
Aproximadament. Sí. En línia amb el que ahir apuntava el president de la patronal espanyola de la COE, Joan Rossell, que deia que hi hauria d'haver sacrificis de les rendes altes i dels funcionaris, la Generalitat, els funcionaris, els treballadors de la Generalitat ja han fet tots els sacrificis que havien de fer i les rendes altes n'hauran de fer?
Miri, a hores d'ara no podem dir que les coses seran per sempre exactament igual que són ara, perquè estem enmig d'una situació que canvia constantment. Si algú ens hagués hagut de dir, just abans de l'estiu, que els mercats europeus i fins i tot els mercats mundials estarien com estan en aquest moment, que la zona euro estaria patint com està patint, que països de la solidesa de França estarien fins i tot també doncs en el punt de mira, no cal dir ja Itàlia, no? Si algú ens ho hagués dit el mes d'abril o el mes de maig, hauríem dit, home, les coses no aniran per aquí, no? I ara resulta que ens hi hem trobat, no? Què vull dir amb això? Que coses que no depenen de nosaltres en absolut, o que, per exemple, en els Estats Units doncs, hi hauria una sensació de recessió, no de recessió, però vaja, de dificultats econòmiques, no? D'aturada del creixement. Doncs, home, tot això es va acumulant en aquests moments i no sabem exactament com derivarà en aquests propers mesos, no? Per tant, en circumstàncies normals, cosa que és molt dir en aquest moment, perquè les circumstàncies no són normals, però en circumstàncies normals, tota la política d'ajustament que s'ha fet sobre els empleats públics, que ja es va fer fa un any enrere, és la que s'hauria de mantenir durant els propers temps. Per tant, no es tractaria de reduir els salaris, sinó de mantenir el que ja es va reduir i congelar doncs, en aquest punt. I això ja és un sacrifici, perquè si el cost de la vida va pujant una mica i els sous públics es congelen, després d'haver baixat fa un temps enrere, doncs, bé, doncs ja és una manera de col·laborar en aquesta sortida general, no? Ara, vostè em dirà, això vostè ho pot allò signar avui mateix? Pot ser dogma de fe, això que jo acabo de dir? Doncs miri, no, perquè jo no sé en quines circumstàncies ens trobarem d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig. Si les coses van com haurien d'anar, amb una certa normalitat, torno a dir el que em deia el senyor Basté, no? La política de l'any 2012 de la Generalitat serà una política de continuïtat en l'austeritat, no de grans retallades ni de noves reduccions, no, ajustament més o menys en el punt que estem, però sabent que encara no podrem remuntar el vol des d'un punt de vista de la capacitat de la Generalitat d'invertir, de poder dotar més els programes, etc.
Sobre les rendes més altes?
Sobre les rendes més altes, miri, jo no sé què es farà a nivell espanyol, perquè els hi toca amb ells, no? L'impost del patrimoni, per exemple, que ara es parla, doncs és una decisió que s'ha de prendre a nivell del govern espanyol. I jo l'única cosa que vull recordar, vaja, em vull recordar dues, no? Una, és evident que la gent que guanya més diners, doncs ha de fer una contribució més gran i més en aquests moments. Això és evident, no? També vull recordar que a Catalunya les rendes més altes paguen el tipus més alt de tot Espanya, que és el 49% de l'IRPF. Això va ser una decisió que va prendre en el seu moment el tripartit, no? I que nosaltres no hem tocat. Per tant, ja és un cas evident...
I pensen tocar?
Que no pensem tocar. Precisament per això que estem dient, perquè en un moment en què tot s'ha d'ajustar, tot, absolutament tot, en un moment en què s'han de tocar fins i tot programes de caire social, sobre els quals, per cert, en alguns casos hi ha un cert abús, i per tant també és lògic que aquests es toquin quan hi ha abús sobre ells, doncs en un cas com el que estem, és evident que la gent que guanya més diners doncs ha de contribuir més, però això a Catalunya en aquest moment ja està passant. Aquest 49% és el tipus més alt de tot l'estat espanyol. A Madrid tenen 4 punts menys de tipus més alt de la renta, si no recordo malament. A Madrid tenen, si no recordo malament, 4 punts menys. Em sembla que tenen el 45%. A Catalunya el 49%. Nosaltres no ho hem tocat, precisament per aquest criteri de justícia des del punt de vista de la distribució de les càrregues entre tothom. Que, a més, s'ha de posar algun altre tipus d'impost. Jo només demano una cosa, aleshores, que s'intenti no tocar a les classes mitjanes del país, perquè ja són les que sobre les seves espatlles estan fent la principal contribució i la principal càrrega. Si resulta que ara es recupera un impost que sota la rúbrica dels rics toca les classes mitjanes, doncs no ajudarem tampoc a la recuperació. Ara, si es tracta de tocar grans fortunes, doncs escolti'm, doncs que ho facin amb altres països europeus, també ho han fet.
Parlava vostè de si no peta tot. Ahir també Albert Patà va estar en boca del portaveu del govern de la Generalitat, Francesc Homs.
És evident que nosaltres ens mantindrem la política d'immersió lingüística peti qui peti, el que representa en termes de cohesió a la societat, el que representa en termes doncs, de valor pedagògic, peti qui peti, que mantindrem aquesta, si és un dels tresors del nostre país, això.
Aquest peti qui peti va pel PP i per la immersió lingüística. Hi ha un abans i un després de la relació amb el Partit Popular després de l'interlocutòria del Tribunal Superior?
Va per tothom, senyor Basté, va per tothom, pel PP també. Però va per tothom, però no és una amenaça, és simplement una reflexió que crec que va en la línia, diguem-ne, del que és l'essència del país, i l'ànima del país. L'essència del país i l'ànima del país. I no cal dir la identitat i la personalitat col·lectiva forjada al llarg de segles. Hi ha coses que no es poden negociar. N'hi ha que sí, però n'hi ha que no. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar. I ara no em refereixo al PP, em refereixo en general. Una línia vermella que no es pot traspassar és que a Catalunya tenim una llengua pròpia, que és el català, i tenim una situació social, i molt després de l'onada de la immigració estrangera que hem tingut aquests darrers 10-15 anys, tenim una situació en què el català necessita d'una especial atenció i d'una especial protecció i d'una especial discriminació positiva, perquè tota aquesta gent del nostre país que si no és a través de l'escola no tindran ni una sola oportunitat d'aprendre normalment l'idioma propi del país, que és el català, que el puguin aprendre. I això es juga a l'escola. Això es juga a l'escola. I això és irrenunciable. Una altra cosa diferent és, això ha de ser incompatible amb aprendre altres idiomes? Home, no, seria una bajanada, si jo precisament defenso exactament al revés. El problema que tenim és de nivell de qualitat idiomàtica. Però el tenim amb el català, el tenim amb el castellà, el tenim amb anglès i el tenim amb els idiomes estrangers. Aquest és el problema que té Catalunya i la resta d'Espanya. El problema no és entre el català i el castellà. El problema és de qualitat lingüística general, aquí, a Catalunya i fora de Catalunya. I una part del fracàs escolar que tenim ens ve per aquí. per la manca de qualitat lingüística. Bé, doncs posem-nos en això, però això no pot ser que vagi. És a dir, el culpable d'això no és la immersió en català. El culpable de que no tinguem la qualitat lingüística que hauríem de tenir no és la immersió en català. Perquè si vostè se'n va a qualsevol altre punt de l'estat espanyol on no hi ha, òbviament, immersió en català, veurà que els resultats que treuen els nens i les nenes, o els nois i les noies, de castellà, sense immersió lingüística en català, són exactament igual que en
aquesta
Catalunya.
Aquesta exactament igual aquesta que Catalunya. És la filosofia. Però si anem a la pràctica del que pot passar en aquest país d'aquí dos mesos, a les escoles catalanes, depèn de la... Avui el govern presentarà el recurs davant aquesta interlocutòria. Què pot passar d'aquí dos mesos?
Miri, jo no sé què faran. Jo no està a la meva mà decidir què faran els jutges, què faran els tribunals, què farà algun partit, quin tipus de lleis es promouran a Madrid. Jo l'única cosa que adverteixo és que, i no és una amenaça, torno a dir-ho, és simplement una reflexió, però que ha de quedar clara, no? És que el tema de l'idioma per Catalunya és línia vermella que no es pot traspassar.
Però i si es traspassa?
Bueno, doncs escolti'm, doncs ens defensarem perquè com? Això no es... Doncs escolti'm, hi ha mil maneres de defensar-se.
Exemple...
Qui dirigeix l'ensenyament en aquest país? El dirigeix el Ministeri d'Educació o el dirigeix el Departament d'Ensenyament de la Generalitat? De qui depèn la inspecció? Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Qui posa els mestres? La Generalitat de Catalunya. Qui marca els currículums bàsics? La Generalitat de Catalunya.
Això és insubmissió, doncs, no?
Digue-li com vulgui, però és que no, jo no vull plantejar les coses com una insubmissió, perquè avui dia, avui per avui...
Home, sembla una insubmissió.
No, escolti, avui per avui no tenim un marc jurídic definitiu que ens hagi trencat això. És al revés. És al revés. El marc jurídic que tenim en aquest moment, que és la Llei d'Educació de Catalunya, empara el que estem fent i està vigent i no està recorreguda. La Llei d'Educació de Catalunya, àmpliament votada en el Parlament de Catalunya, encara que alguns hi varen estar en contra, però eren els menys, aquesta llei està en vigor. I aquesta llei empara i protegeix la immersió lingüística en català i l'ús del català com a llengua vehicular. Ara, és veritat que hi ha alguns tribunals, per exemple el Tribunal Suprem, que a través d'alguna resolució d'aquests darrers temps intenta ficar una mica, diguem-ne, d'esquerdes en aquest punt. Però no estem en el punt invers, on ho hem perdut. No, no, estem en el punt on ho tenim.
Per tant,
I el que dic és que el que tenim ho defensarem de totes totes, perquè a més forma part d'això que en dic l'ànima del país.
Per tant, no? Em pot garantir que no canviarà el sistema educatiu en tot...
No canviarà el sistema de normalització lingüística a Catalunya, ni el sistema d'immersió lingüística en català en el nostre ensenyament. No canviarà. Excepte que un dia a Catalunya les majories socials fossin absolutament diferents de les que són en aquest moment, de que les majories polítiques fossin absolutament diferents de les que són en aquest moment, i que la gent que defensa un altre tipus de model no guanyessin les eleccions, governessin Catalunya, etcètera.
I encara que ho determini un jutge?
Però... Sí, però escolti'm, un jutge avui dia no pot carregar-se la Llei d'Educació de Catalunya perquè li torno a dir que no està recorreguda. Per tant, esclar, agafem-nos en aquí, agafem-nos en allò que tenim de sòlid. Perquè ja sabem que ens tocaran els nassos, per dir-ho així. Però porten molts segles tocant-nos els nassos amb això del català. Això no és nou. Això no és ara de l'any 2011. No se'ls ha acudit tocar-nos els nassos amb el català ara el 2011. Porten segles tocant-nos els nassos amb el tema del català. I intentant que això del català vagi a menys, perquè ells saben que, quan parlo d'ells, no parlo de tota Espanya, perquè no es pot generalitzar, però els grans actors de la política espanyola, del poder espanyol, doncs aquests ja saben que el tema del català és allò que configura i que afaiçona la nostra identitat col·lectiva i allò que ens fa ser com som des de molts punts de vista. Ja ho saben, això. Ja fa molts anys que ho han intentat, moltes dècades i fins i tot molts segles, no? Sí. I amb condicions pitjors que no pas les que tenim en aquest moment, Catalunya s'ha anat sortint.
Em permet, president...
I ara tenim condicions millors per sortir. Per tant, no... què vull dir amb això, senyor Bastel? El que vull dir és que nosaltres hem de tenir confiança en nosaltres mateixos. No podem presentar sempre les coses com si ho haguéssim ja perdut tot. No, home, confiança en nosaltres mateixos, perquè ja ens en sortirem d'això. Defensarem el nostre model d'ensenyament i el nostre model d'immersió lingüística, com l'hem de defensar i com es mereix el nostre país.
Molt bé, dic això perquè, no sé si, permeti'm que li faci una pregunta, visualitzant, no sé si he vist el ninotaire del Batllori avui a La Vanguardia.
No l'he vist encara.
Es veu un sofà on vostè parla amb Alicia Sánchez Camacho i diu, el nostre amor és impossible. A la segona vinyeta vostè ja no li mira la cara, a la tercera li torna a mirar la cara i li diu, però podem seguir sent bons amics, és clar. Molta gent no entén que precisament el partit que a nivell de l'Estat és més contundent contra l'ús de la llengua catalana, o en aquest cas amb el tema de les escoles, i que ha plantejat més problemes amb el tema de la llengua vehicular, que ha estat més contundent contra segons quins interessos de Catalunya, sigui precisament el partit que ha pactat els pressupostos Convergència i Unió. Això continuarà sent així?
Escolta, jo no ho sé si continuarà sent així. La pregunta que jo em faig és si hi ha algun altre partit que estigui disposat a posar la cara en l'aprovació dels pressupostos, que també s'han d'aprovar, eh? S'ha de defensar la llengua, s'ha de defensar la immersió lingüística i el país ha d'anar endavant. I el país ha d'anar endavant també, doncs, podent mantenir uns pressupostos públics dels quals depenen la sanitat del nostre país, l'ensenyament del nostre país, els serveis socials...
Evidentment, si no s'aproven pressupostos, vostè ho va dir-ho aquí fa molts mesos, s'ha d'haver-hi eleccions anticipades.
Exacte.
Aquest país no pot aguantar unes noves eleccions anticipades?
Sí, que les pot aguantar. Jo li he dit moltes vegades que jo no he arribat al govern de Catalunya doncs, per anar a escalfar una cadira i anar contemplant l'espectacle des de fora, etc. Nosaltres ens l'estem jugant amb tot. No es podrà dir, com a mínim, que no hi apliquem una mica de coratge en les decisions que estem prenent, no? I ens cauen crítiques i bufetades per tot arreu, no? Per tant, no hem vingut a escalfar cadires. I si en algun moment calgués, doncs, escolti'm, a mi no em fa cap por que hi hagi unes eleccions a Catalunya per aclarir el panorama. Però no és l'escenari que jo busco. Perquè tampoc també tinguem present una cosa, home, ja hi ha molta incertesa en el país, hi ha molta confusió, hi ha molt neguit. N'hem de ser conscients del que està passant en el carrer. Si ara, a més, portem el país amb unes eleccions sense haver exhaurit tots els demés camins que tenim al nostre abast, també seria irresponsable. La gent no ens vota per estar 6 mesos, ens voten per ser-hi 4 anys i per fer una feina determinada. Jo he de procurar que, en circumstàncies normals, aquests terminis es puguin exaurir els 4 anys del mandat, no? Ara, si es fa impossible governar el país...
És que hi ha molta gent que no entén, de debò, molta, molts votants de Convergència i Unió que no entenen que, d'acord, s'han de pactar els pressupostos amb el Partit Popular.
No, s'han de pactar amb el Partit Popular,
algú,
perdoni.
I que l'únic que ha volgut és amb el PP,
perquè nosaltres no tenim majoria sols en el Parlament.
Però és aquest que aprova, aquest partit que aprova els comptes és el mateix, per exemple, que té un alcalde a Badalona que ha tret la paraula nacional a la diada del pròxim diumenge, i que farà onejar la bandera espanyola a la balconada de l'Ajuntament.
Sí, però escolti, nosaltres no governem amb el PP. Vostè em pot dir algun nom d'algun conseller del Partit Popular que estigui en el govern de Catalunya?
No, d'acord.
No hi ha cap.
Però a la vegada...
Jo vaig intentar pactar els comptes amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista de Catalunya, exactament igual que amb el PP, perquè vaig considerar que aquesta era una feina col·lectiva. És una feina que ens toca a tots aixecar el país i endreçar la casa. Ens toca a tots. I també els hi toquen els que van deixar la casa com la varen deixar. També els hi toquen ells. Però aquests miren cap a un altre costat. Perquè saben que el que estem fent és, diguem-ne, incòmode des del punt de vista de la imatge. I, per tant, miren cap a un altre costat, encara que en siguin directament responsables. Bé, escolti'm, doncs faci'ns aquesta pregunta. No és que Convergència i Unió i l'actual govern de la Generalitat busqui pactar els pressupostos amb el PP com a únic partit. Ho hem intentat amb tots. I quan més ampli hagués sigut el pacte, millor, perquè és política de país i d'estat, aleshores, no? Ara, si se'ns gira l'esquena i no es vol fer la feina que s'ha de fer, escolti'm, jo el país l'he de seguir tirant endavant. Ara, també li dic que hi ha unes línies vermelles que nosaltres no traspassarem, ni amb el PP ni amb ningú. I una línia vermella, i d'això el PP n'ha de prendre nota, és el tema de l'idioma.
És a dir, que si amb el tema de l'idioma el PP continua com fins ara, l'any que ve ni per...
Segons quines coses vulgui fer el PP en el tema de l'idioma, quan governi Espanya, perquè està bastant clar que el PP governarà Espanya a partir doncs, del mes de novembre, segons quina política segueixi en el tema lingüístic i en el tema identitari, doncs és evident que amb Convergència i Unió i amb l'actual govern de la Generalitat doncs hi haurà poca cosa a fer. Ells han de triar, però ells això ja ho saben.
Deia que guanyarà el PP. Contempla el PP majoria absoluta en aquests moments?
Home, és una possibilitat no desitjada. Perquè, esclar, quanta més força tingui el PP a nivell espanyol, més passaran aquestes coses que estem dient. Quanta menys força tingui, més se'l pot aturar. D'aquí depèn que no tingui majoria absoluta. Doncs miri, depèn en part del que passi a Catalunya el 20 de novembre i depèn també del que passi a la resta d'Espanya. Si resulta que a la resta d'Espanya doncs el socialisme recupera i a Catalunya doncs el nacionalisme català té la força que ha de tenir, doncs és possible que es pugui evitar la majoria absoluta del PP, però no és segur.
Deixi'm tornar al tema de l'interlocutòria. Quan vostè veia l'interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no es va sorprendre quan apareixia la paraula Generalitat?
No em vaig sorprendre, el que passa que a mi no m'agrada. No m'agrada quan es parla de la Generalitat, perquè jo sempre parlo de la Generalitat de Catalunya, no? Però bé, però de tota manera, doncs, el que no podem fer és canviar la manera d'expressar-se dels altres. Jo procuro sempre fixar-me més en el que fem nosaltres que no pas en el que fan o deixen de fer els altres, no? Això és el mateix que si vostè em digués que als americans no els agrada, jo què sé, que en diguem de la White House, que en diguem la Casa Blanca.
No, li dic, bueno, també, li he de dir...
Però
de
diguem la Casa Blanca, no?
Escolta'm, això li vaig dir...
I als francesos potser no els agrada que de l'Elisi, doncs en diguem l'Elisi en lloc de l'Elisée. I en canvi en diguem l'Elisi.
Sap que el Diari Oficial de la Generalitat, quan es tradueix al castellà, parla,
sí,
de la Generalitat?
Sí, parla de la Generalitat, sí, perquè pensi una cosa, és que el concepte... Ja li dic, a mi no m'agrada això, jo
i
sempre
no
parlo, sempre parlo de la Generalitat. Però pensi una cosa, és que la Generalitat és un nom genèric. Després va associar-se en el nom d'una institució. Però quan es va crear la institució a l'any 1359, parlem de més de 650 anys, se'n va dir la Generalitat perquè representava el general del país, que vol dir a tothom.
Sí, d'acord, però 650 anys castellà, després no poden canviar.
El senyor Basté, però en castellà, la Generalitat, que vol dir el general del país, tothom, en diuen, en el seu idioma, que és el castellà, en diuen la Generalitat. La Generalitat del país és la seva manera, és el seu, vaja, és el seu nom, no? I aleshores, home, podem fer, d'això també en podem fer una batalleta, no? Però ara estem en un altre estadi, ara estem en l'estadi de protegir un sistema d'immersió lingüística i de llengua vehicular en català, que això sí que és important, i en aquí és on hi hem de concentrar tots els esforços, que és el que estem fent. Deixi'm dir-li una altra cosa que no li he dit abans, a més. Crec que ens assisteix la raó jurídica. No és només un tema, diguem-ne, polític, institucional, és que, a més, crec fermament que ens assisteix la raó jurídica, perquè la nostra teoria és que el Tribunal Suprem, el que no pot... és amb lleis vigents a Catalunya que no estan recorregudes, torno a dir, la Llei d'Educació de Catalunya no està recorreguda en aquests aspectes, el que no pot fer és, per casos estrictament particulars de gent que ha recorregut a títol individual, pretendre canviar un model lingüístic general o un model educatiu general. El que s'ha de fer és resoldre casos puntuals dels particulars que han recorregut. Punt i final. Aquesta és la nostra teoria. I, per tant, creiem que ens assisteix la raó jurídica.
Tema immersió. Alguna pregunta, Marc? Alguna pregunta, Jofre? D'aquí uns moments... Us deixaré acabar vosaltres. Albert Montagut, Lluís Foix i Francesc Marc Álvaro. Sobre el que vulgueu preguntar. Però un altre tema que avui passa al Senat, que és la reforma constitucional ja batejada com a express. El va sorprendre no veure ni a Zapatero ni a Rajoy quan es va tocar un element tan suprem en els, com sempre se'ns ha dit a les escoles, que era la Constitució?
No veure el segon, perdó.
Home, quan s'estava pactant aquest canvi, aquesta reforma constitucional, veiem a Soraya Sáenz de Santa Maria, veiem a José Antonio Alonso, fins i tot vam veure Alfonso Guerra, vam veure Chiqui Benega...
No, però és que la feina ja l'havien fet abans, aquests dos. Vostè no els va veure, i jo tampoc, però ja s'havien vist.
Ni una trucada.
No.
Ni una trucada?
No, ni una trucada. Ni de l'un ni de l'altre. Ni de l'un ni de l'altre. Van pactar-ho entre... Però, escolti'm, no se sorprenguin. És que el senyor Zapatero no li havia dit ni en Rubalcaba, que és el candidat del Partit Socialista, per tant, imagini, si no li diuen el seu, imagini si li diran els altres.
Potser li va dir Aznar en aquell cafè que van fer, Juliol. Ara que
no
està, ara que està més tou,
no
ha millorat la seva relació amb el president Zapatero, ara que està en retirada i que ja convida Aznar a la Moncloa.
Ni ha millorat ni ha deixat de... ni ha empitjorat, perquè simplement, doncs, de relació n'hi ha molt poca, no? I ens vam veure una vegada el mes de... Em sembla que va ser el mes de gener o febrer, quan jo vaig prendre possessió com a president de la Generalitat, vam tenir aquella trobada a la Moncloa, es van desbloquejar algunes coses en aquell moment, altres no, i des d'aleshores no ens hem tornat a veure, ens hem parlat un parell o tres vegades per telèfon, per temes molt puntuals, no? I veure'ns no ens hem tornat a veure, per tant no és que hi hagi pitjor ni millor relació, és que simplement n'hi ha molt poca. No?
Com però, definiria, vaja, president, perfecte, aquesta reforma constitucional? Com la definiria?
Com la definiria? Doncs miri, aquesta reforma constitucional és, primer, un acte d'obediència a la Unió Europea i concretament a Alemanya, punt primer, que dicta les normes, i en aquest cas Partit Popular i Partit Socialista obeeixen, punt i final, per tant és un acte en aquest sentit, diguem-ne, de subordinació, que fins a cert punt puc entendre tal com està el panorama, però en qualsevol és un acte de subordinació dels que en aquest moment marquen el ritme, i segon, s'aprofita això per a dintre de l'Estat espanyol doncs fer allò que sempre volen fer, amb qualsevol excusa, que és portar més poder en el centre, que és a Madrid, i treure poder d'allò que ells en diuen la perifèria. I en aquest cas és Catalunya. Per tant, són les dues coses. És un acte de subordinació d'Espanya a Europa, en els que manen d'Europa, i aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, com sempre, això no és pas nou, fa molts segles que dura, amb major o menor intensitat, doncs aprofiten per posar-li més musculatura a Madrid i més nervi a Madrid i treure-li doncs musculatura allò que en diuen la perifèria. I quan parlen de la perifèria, com vostè comprendrà, en bona part pensen en nosaltres.
Però això passa molts segles, ho he dit ja quan parlava de la llengua, ara quan parla del tema constitucional...
Però hi som, eh?
No, ja,
però
ja,
hi som, eh?
No, no, però quan l'altre dia una persona tan extremadament moderada com és Josep Antoni Duran i Lleida parla d'una possibilitat de xoc de trens, contempla que en aquests moments, i adoptant una terminologia que va fer servir amb el conflicte futbolístic entre el Barça i el Madrid i que abans comentàvem amb el Lluís Foix a micròfon tancat que va fer Pep Guardiola, prendrem mal? Prendrem mal, que alguns consideraran que prendrem mal per bé.
Sap què passa? Que jo exactament com aniran les coses no ho sé. Sé com ens hem de defensar. Perquè abans li explicaven el tema de la immersió lingüística en català.
Clar, però es pot viure tota la vida, permanentment amb atacs.
Però, sí, senyor Basté, sí, home, es pot viure perquè vivim, fa molt temps que els tenim, i, bueno, i escolti'm, hi som, allò que li deia, no? També amb això crec que hem d'agafar i hem d'aprofitar el que està passant per rearmar-nos des d'un punt de vista de la nostra autoconfiança. Que a vegades es debilita aquesta confiança en nosaltres mateixos, no? I ara estem en unes condicions certament complicades, però en alguna mesura unes condicions bones, fins i tot òptimes, perquè des de Catalunya es faci aquest rearmament interior, no? De caràcter, de confiança pròpia, no? I això jo crec que en aquest moment és molt important, no? Per tant, jo sé que en els temes claus ens hem de defensar, i ens hem de defensar fins a les últimes conseqüències. També deixi'm dir-li una cosa. Vostè ha d'entendre que jo, com a president del país, el que no puc fer és cada dia explicar les coses d'una manera que afegeixin més neguit en el neguit que ja té la gent en aquest moment. Perquè estem en un moment de gran confusió, on passen moltes coses que, per cert, no depenen de nosaltres, com dèiem abans, però això li crea a la gent no només confusió, sinó neguit, i en alguns casos fins i tot desesperança i molta preocupació. El que no podem és anar afegint llenya al foc, i llenya al foc, i llenya al foc, perquè al final aquest rearmament del país que necessitem per moltes coses se'ns pot debilitar. Què vull dir amb això? Que ja veurem amb què ens trobarem en aquests propers temps. Veurem quin tipus de majories hi ha a Espanya. Veurem si el PP pot governar sol o necessitarà doncs, gent que col·laborin amb ells per aturar determinades coses o per influir sobre unes altres. Veurem una vegada arribin en el govern, perquè ara tot això és molt
clar. Però llavors, clar, perdó, és que no l'he preguntat. Abans he preguntat pel pacte del PP amb Convergència i Unió. Ara, suposadament, hi hagi majoria no absoluta del Partit Popular en aquestes pròximes eleccions del 20 de novembre. Convergència i Unió amb aquest PP pot pactar?
Home, si hi ha majoria absoluta a Madrid per part del PP vol dir que no es necessiten per res.
No, que no n'hi hagi.
I si no ens necessiten... Ah, vostè diu que no n'hi hagi.
Que no n'hi hagi, evidentment.
Que no n'hi hagi. Bueno, però escolti, miri, si el PP no té majoria absoluta i necessita suports, no dic col·laboració allò dintre del govern, no estic parlant d'això, però necessita suports, si necessita suports, doncs ja coneixem la història. Si ja la coneixem, la història. Vostè recorda aquell PP de l'any 96 de l'Aznar, que també era molt beligerant, que treia pit per tot arreu, que presentava les coses com les presentava, i en 24 hores van passar del Pujol enano a Habla Castellano a parlar català en la intimitat, en 24 hores. Això va ser així. Jo no sé què passarà aquesta vegada. L'única cosa, que és una reflexió, que jo li faig també no, als dirigents del Partit Popular, és que en el moment que està vivint el nostre país, on l'economia és prioritària, el tema de l'atur és absolutament prioritari, on tenim temes com el fracàs escolar, que també són absolutament prioritaris. Embolicar-se en un conflicte innecessari, innecessari, perquè no respon a cap realitat social important, en un conflicte innecessari des del punt de vista lingüístic entre el català i el castellà, és un greu error. És un gravíssim error. I, per tant, encara estan a temps, en aquest sentit, de corregir-ho. Estan a temps de fer un pas enrere i de no convertir una cosa que no existeix com a problema en el carrer, de no convertir-ho en un problema estrictament polític. Ara, ho faran o no ho faran? Doncs, escolti, no ho sé, això ho han de decidir.
Queden moltes preguntes i poc temps. Per tant, demanaria la brevetat possible màxima als nostres tres tertulians d'avui. Francesc Marc Álvaro.
President, una paradoxa que l'està assetjant a vostè i al seu govern és la següent. Tot i que les enquestes diuen que el suport ciutadà, social, al govern i a les mesures és bastant alt, i això ho diuen totes les enquestes, políticament el govern de Convergència està bastant aïllat, està sol, perquè per una banda, com recordava vostè, hi ha el PP amb aquesta situació estranya, i després els altres possibles socis grans, són PSC i Esquerra, tenen tants problemes domèstics i de lideratge i a fons que és difícil una interlocució. Això és una cosa estranya i que el col·loca vostè com a president i el seu gabinet en una gran solitud. Vostè va anar a les eleccions amb aquesta proposta estrella del finançament, i a Madrid la onada que ve és una onada de possible, com deia, majoria absoluta. tota aquesta salsa com es lliga? Vostè anava a unes eleccions per resoldre una mica la situació econòmica i es troba amb enfrontaments clàssics Madrid-Catalunya, vostè anava a intentar tenir alguns socis i no els té, vostè ha de fer moltes coses, necessita partners, no els té, necessita suport social que hem de veure fins on arriba. A mi em sembla que vostè volia una governació, li agraden els símils mariners, de mar tranquil·la, i la mar és de maragassa.
Embravida,
sí, terrible.
Sí, sí, sí.
La pregunta concreta és, se li està posant cara a vostè de Lluís Companys, si em permet? No vull ser dramàtic.
Carai,
ho dic perquè vostè, carai, és un home tranquil i potser, segons com passin les coses, al final haurà de fer allò que vostè diu, cop a la taula.
Sí,
passarà això, potser?
No ho sé si passarà, ja veurem. Jo estic preparat per poder, vaja, per haver de fer el que s'hagi de fer en el moment que s'hagi de fer. El que no faré és fer-ho a destemps, eh? El que no faré és prendre decisions allò, diguem-ne, poc o molt esbojarrades, eh? Simplement perquè hi ha gent que em diu o que m'aconsella, ara has de fer això, ara has de fer allò. Jo, durant molts anys, doncs, he hagut de fer una determinada travessia, i això em va ensenyar que en últim terme hi ha decisions que les has de prendre amb molta serenitat i havent-hi pensat, i a més algunes d'elles amb bastanta solitud i no deixant-se influir pel que diu aquest o pel que diu aquell altre, perquè al final, doncs, a qui la gent li ha donat el timó en aquest moment de la nau, en aquest moment, doncs, és en mi. Jo he d'exercir aquella confiança que m'ha depositat la gent, no? Segona cosa que li volia dir, fins ara ens n'estem sortint. Des d'aquest punt de vista que vostè deia, fins ara n'hem anat sortint. Hem aprovat uns pressupostos complicadíssims, però els hem aprovat. Hem enviat 5 lleis al Parlament de Catalunya de simplificació de l'administració i amb totes elles estem negociant amb diferents partits i espero que ens en sortirem amb totes elles. Per tant, en els temes bàsics d'aquest primer any ens n'hem sortit amb tots. Ara, en aquest tema de la immersió lingüística, tenim un suport molt gran en el Parlament de Catalunya, expressat per molts partits, alguns no, però la majoria sí. Què vull dir amb això? Vull intentar introduir un missatge, diguem-ne, de confiança i de serenitat, no? No tot està esbarlat, eh? No, ja sabem que hi ha onades molt fortes i que ens entra aigua per un costat i ens entra aigua per un altre, però el vaixell està navegant i està mantenint el rumb. I això és l'important, no? Que en algun moment això no serà possible, doncs ja ho veurem, i aleshores, doncs, si hem de prendre decisions, encara que sigui decisions molt contundents, les prendrem, no? Ara, en aquest moment, el que vull dir és que, malgrat aquest mar embravit que vostè deia, malgrat que les onades són molt altes, i certament ho són, el vaixell navega, i navega amb el rumb que vàrem determinar al començament d'aquesta legislatura.
Foix.
Sí, i president, jo crec que hi ha una cosa que ha dit en començar l'entrevista, i hi ha coses que no depenen de mi mateix. Jo crec que aquesta reflexió la poden fer gairebé tots els presidents,
sí,
dels governs europeus,
sí, sí,
i també els dels Estats Units.
Sí, senyor.
O sigui, que hi ha una, diguem, una disminució de la capacitat decisòria de la política que no pot implementar aquelles decisions perquè hi ha causes alienes que ho impedeixen.
Sí.
I aquesta és una realitat que jo, el que escoltant-lo al llarg d'aquesta entrevista, hi ha una cosa que sí que li agraeixo i que crec que el país ho necessita, és d'animar el país. O sigui, el país no està tan malament, encara que hi hagi molta gent que pateixi, encara que hi hagi molta gent que li costi arribar a finals de mes, encara que hi hagi tanta gent sense feina. Jo crec que una de les coses que en moments com aquests es demana del president de la Generalitat, posar molt més èmfasi en aquelles coses que són pròpies del país i que ens poden fer tirar endavant, que no pas amb aquelles coses negatives. I després, l'interrogant que he posat sobre les eleccions anticipades, es podria produir en el cas de que el Partit Popular tingués una majoria absoluta?
Miri, torno a dir-li, jo no és un escenari que busqui ni que el desitgi, per tant, no faig allò de fer el fanfa, allò dient ara anirem a unes eleccions anticipades i veureu, tindrem una gran majoria, i no ho faig així perquè crec que seria un error gran, a més, per part nostra, no? Jo no busco en aquest escenari. L'única cosa que dic és que si al final, per la raó que sigui, els partits catalans, doncs, no estiguessin disposats a poder ajudar a tirar el país endavant, i nosaltres sols tampoc ho podem fer perquè no tenim la majoria suficient, si arribés a aquest punt, que no hi som, torno a dir, perquè en aquest moment nosaltres estem mantenint el rumb i estem fent la feina que hem de fer, i la podem fer, perquè malgrat tot suports n'hem anat tenint, si arribéssim en aquest punt no desitjat, no desitjat, aleshores jo hauria de prendre decisions i no em faria por prendre decisions. Això és l'única cosa que jo vull dir, no? Però no és una amenaça, ni és un escenari desitjat. Jo el que desitjo és que les coses vagin sortint, que nosaltres puguem anar-nos enfrontant els problemes que certament hi són i que són molt grans, però ens hi anem enfrontant, que tinguem per cada tema els suports que necessitem, siguin els temes que siguin, els més importants del país, que puguem tenir amb el futur govern espanyol doncs una influència gran per defensar allò que deia el senyor Francesc Marcal, per exemple, per defensar el nostre pacte fiscal, que Catalunya pugui tenir molts més diners dels que li corresponen en aquest moment i molta més autonomia financera. Jo busco, jo desitjo i busco un escenari positiu que ens permeti clarament avançar. Però a la vida les coses moltes vegades no depenen de tu sol. I si ens trobéssim, per circumstàncies X, amb un altre escenari, torno a dir, ni buscat ni desitjat, doncs òbviament hauríem de prendre les decisions que calguessin, no? Sense por.
Albert Montagut.
President, fa uns mesos va tindre que entrar al Parlament amb helicòpter, perquè una massa de gent a les portes del Parlament li va impedir l'entrada a vostè i als diputats. Eren insumisos. En aquests moments estem en un moment de polèmica lingüística on s'acusa la Generalitat d'insumissió, amb el peti qui peti, però vostè també ha dit al final que tenen raons jurídiques.
Sí.
En el moment actual no és millor transmetre la idea inicial de que hi ha raons jurídiques i no el peti qui peti? No té vostè potser l'obligació, donat que és un líder, que fins i tot a les persones que no l'han votat confien en vostè, en elegir-se amb aquesta persona que aquest país necessita de sentit comú? També ha parlat de discriminació positiva. Tots sabem que les discriminacions positives amb raça, sexe o religió o països més desenvolupats democràticament que nosaltres, la discriminació positiva no ha funcionat. Creu que vostè podria donar una mica més d'ordre, una mica més d'allunyar el debat d'aquesta insubmissió, donar una mica d'ordre en un país que en Lluís Foix abans s'ha definit molt bé, que ha dit que és un país inacabat? No podria vostè erigir-se amb un d'aquests líders que aquest país necessita?
Bueno, vostès m'han preguntat molt avui sobre aquest tema doncs, lingüístic, sobre el tema del català a l'escola, etc. Jo els hi he dit clarament que nosaltres tenim raons jurídiques, i els he dit una altra cosa. Entre aquestes raons jurídiques tenim una llei àmpliament votada en el Parlament de Catalunya que es diu Llei d'Educació de Catalunya, la coneguda com a LEC, que no està recorreguda en aquests temes de la immersió. Per tant, tenim molta fortalesa jurídica. Que ens intenten ficar cullerada aquí i, com deia abans, tocar els nassos una mica? Sí, però tenim molta fortalesa jurídica, jo ho intento transmetre. Però també hem de fer entendre una altra cosa, i és que amb el tema de la llengua no s'hi juga. O això ho hem de fer entendre. Això ja no està en una raó jurídica, sinó, si vostè vol, una raó més política o més estrictament de país. Amb els temes de la llengua no s'hi juga, però fixi's una cosa, perquè no hi juguen a cap país. No hi juguen a cap país.
Bèlgica.
És a dir, qui els hi toca els nassos en els espanyols amb el tema del castellà? Ningú. Qui toca els nassos en els francesos en el tema del francès? Ningú. I en els alemanys amb el tema de l'alemany? Ningú. I per què en els catalans ens han de tocar els nassos amb el nostre idioma, que és el català? Després el compartim amb el castellà, perquè és veritat que l'idioma propi de molta gent a Catalunya és el castellà. Això també és veritat. Però el país com a col·lectiu, el país com a nació, el país com a suma de 7 milions i mig de catalans, aquest país en té un d'idioma propi, i aquest és el català. Per què nosaltres ens han de tocar els nassos amb el nostre idioma propi, que fa 8 segles que existeix, quan a cap altre país això passa? Quan a cap altre país es considera que el tema de l'idioma és un tema doncs d'identitat pròpia, de cultura pròpia, i que per tant s'entén perfectament que els que pertanyen en aquella col·lectivitat doncs se'ls deixen pau amb el seu idioma i no se'ls hi toca els nassos. Doncs només reclamem això, que és reclamar molt poca cosa.
Em queden tres preguntes, president, i m'agradaria, dins el que pugui, respostes breus. La primera, més enllà del frau que s'ha descobert que hi ha en determinats casos en el PIRMI, les maneres i la forma com s'ha procedit aquest tema per part de la Conselleria de Treball han estat les més correctes aquest estiu?
Miri, aquest estiu vostè m'hauria d'aclarir en què creu que han fallat les formes. És a dir, si el que em diu és aquesta feina no es podia fer el mes d'agost, doncs aleshores no ens entendrem, perquè si vostè considera que fer-ho el mes d'agost és un problema de formes, jo li diria que en aquest cas concret s'ha de conèixer a qui es dirigeix aquest programa, i aquest programa es dirigeix a persones que han de tenir un domicili concret conegut, si canvien de domicili per llei l'han de comunicar, cosa que no passava, la Generalitat ha de tenir identificades aquestes persones i saber en cada moment on són, perquè si surt qualsevol opció de formació o de feina, han de ser cridades per poder-los oferir tot això. I a canvi d'aquesta disponibilitat, cobren un subsidi. Si aquí resulta que durant aquests darrers anys tothom passava de tot, pràcticament, doncs nosaltres havíem de posar ordre. I quan ho hem fet, això? Quan hem tingut el pressupost aprovat? El pressupost es va aprovar el juliol. Nosaltres no teníem pressupost, anàvem un pressupost prorrogat. Vam aprovar el pressupost el juliol i als principis d'agost, sense perdre temps, ens van posar a fer aquesta feina. Crec que, evidentment, quan vostè toca alguna cosa, crea alguna incomoditat. És veritat. També és cert, i jo sóc especialment sensible en aquest sentit, que aquestes incomoditats a vegades creen sobre persones especialment necessitades. Sí, senyor. Però no tothom, perdoni, però no tothom. Però no tothom. Per què? Perquè al final hem d'entendre una cosa. Si vostè té uns diners limitats per poder atendre aquestes persones més necessitades i no evita l'abús sobre aquests programes, les persones que es poden veure perjudicades són precisament les més necessitades perquè poden deixar de cobrar. Que això és la situació en la qual ens estem trobant. En el ritme que se'ns incrementa aquest programa, tothom deixaria de cobrar l'octubre si no prenem mesures. En aquest tothom hi ha les persones que realment ho necessiten de veritat. Ara, aquells que no estan disponibles, que no estan localitzables, que se n'han anat a fora a passar vacances, que tenen altres ingressos o que tenen altres feines d'altra mena, encara que algunes vegades sigui l'economia submergida. Aquests no va dirigit a aquest programa. Va dirigit als que realment ho necessiten. I això és el que hem de procurar.
Per cert, ens...
I, escolti'm, això es pot discutir més o menys, però...
Miri. Com veu? Permeti'm, és que hem d'acabar i em sap greu per vostè, perquè també porta aquí ja 50 minuts i m'agradaria parlar amb, acabar. Per exemple, com creu o quina opinió té amb tot el que està passant a Repsol?
A Repsol? Doncs miri, la meva opinió és que a Repsol hi ha gent que necessita fer caixa i que fan tot el que calgui. Quan dic fer caixa, vull dir fer caixa sense referir-me a cap institució, que quedi clar. Necessiten fer caixa i fan tot el que poden perquè a través de Repsol puguin fer caixa.
I
aquesta és la situació. Però, escolti'm, dit això, doncs, és que és una empresa privada i, per tant, doncs, els seus accionistes ja faran el que hagin de fer. Nosaltres no anirem a decidir pels accionistes privats que hi hagi, no? Però vull dir, crec que aquesta és la situació.
Número 2. Pregunta número 2. I parlant del número 2, a la pròxima llista del 20 de novembre, les eleccions del 20 de novembre, confirma que serà Pere Macias?
No ho confirmo, perquè el nostre partit, en aquest cas Convergència Democràtica de Catalunya, no ha pres encara les decisions, estem en el procés formal.
Li diré d'una altra manera, no serà Oriol Pujol?
Tampoc li puc dir, per la mateixa raó. Aquesta és una pregunta que jo en aquest moment no li puc contestar, senyor Basté, perquè estem en el procés formal de presentació de candidats a dintre de Convergència i de parlar entre la gent de Convergència quina és la millor opció.
I l'última, què feia vostè l'11 de setembre de l'any 2001?
L'11 de setembre sí, de l'any 2001.
Atemptats.
Doncs miri...
A 3:45 de la tarda,
A 3:45 de la tarda, tornava dels actes que s'havien fet al matí en de l'11 de setembre, de la Diada Nacional. Jo en aquella època estava, doncs, en el govern del president Jordi Pujol. Vaig anar a dinar a Vilassar de Mar, que allà hi havia la família. Vaig veure tot allò. Me'n vaig anar just després de dinar a Cardona, ho recordo molt bé, amb un acte oficial, perquè a Cardona l'11 de setembre doncs es fan una sèrie d'actes molt, molt propis de la vila, no? I quan vaig arribar a Cardona, al cap de 20 minuts, vaig rebre una trucada del president Pujol que ens convocaven alguns consellers, jo en aquella època era conseller en cap del govern, en el Palau de la Generalitat, i vaig haver-me d'excusar, vaig marxar de Cardona i me'n vaig anar al Palau de la Generalitat a mitja tarda. I allà vam quedar fins al vespre.
Com ha canviat el món, 10 anys?
Déu-n'hi-do.
Com ha canviat el món.
Déu-n'hi-do.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui, president Mas, avui aquí al Món a RAC1. Demanaria a Lluís Foix, a l'Albert Montagut i a Francesc Mar si ens poden acompanyar després del butlletí 10 minuts, un quart d'hora més, per poder parlar i valorar sobre les declaracions que ha fet avui, sobre molts temes que ha deixat anar el president Mas en aquest estudi avui. Repeteixo que li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1.
Gràcies. Bon dia. Gràcies, senyor Basté.